Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la veu de Navàs. Anem a fer un programa de ciència a l'abast de tothom. Avui el farem, aquest programa, diguem-ne d'utilitat pública, si em permeteu l'expressió. L'hem titulat Provisions en perill, degudes a la pandèmia i a la guerra d'Ucraïna. Per tant, aquells materials, aquells productes, aquells temes d'alimentació o temes d'energia que ens poden preocupar. Farem un repàs, per tant, una revisió superficial, perquè en un programa no es pot abastar tot ni molt menys, dels efectes que ha tingut la pandèmia i que ara té la guerra de Rússia contra Ucraïna amb una colla d'apartats. Ens basarem bàsicament en la pèrdua d'ingressos que hi ha hagut, en l'afecció sobre l'energia, sobre el gas natural també, sobre els metalls i minerals, una passada, sobre l'alimentació, sobre la ramaderia, sobre el transport, sobre el canvi climàtic i el gas natural liquat que ens volen, diguem, portar des dels Estats Units, etc, etc. Ens hi posem. Anem a donar unes dades prèvies sobre com ha estat i com està encara la Covid. No s'ha acabat tot, eh? Podríem dir que l'inici de la pandèmia, de la Covid-19, tothom o molta gent ho recordarà, va començar el 25 de febrer de l'any 2020. A tot el món, en aquest final de maig, per tant, ara que comencem en juny, podríem dir, s'han confirmat 530 milions de persones infectades per la pandèmia, per la Covid. 530 milions. I n'han mort 6.290.000, aproximadament. I hi ha vacunats ja al món 4.730 milions de persones, un 61%. Si això és el nivell europeu, el nivell del mundial, a Catalunya els infectats per la Covid han estat fins ara aquest juny, maig-juny, 2.521.000 persones infectades a Catalunya i defuncions 27.386 morts en total. I a la Catalunya central, fins també aquest juny 22, les defuncions acumulades han estat 2.783, segons les dades que tenim. L'edat on hi ha hagut més defuncions és entre 80 i 89 anys, hi ha hagut 1.128, i en el cas dels homes un 49,7% i en el cas de les dones un 50,2%. Revisat això per situar-nos una miqueta, doncs, quan va començar la Covid, el 25 de febrer, i després entrarem en el tema també de la guerra, ens hi posem a donar algunes dades d'explicació i per veure cap on evoluciona aquestes provisions que estan en perill. D'acord amb la revisió del Banc Mundial, la pandèmia, fins l'any 21, conclou que la Covid ha tingut impactes molt desproporcionats entre els més pobres i els més vulnerables, que s'ha traduït en una recuperació econòmica desigual, amb un accés també desigual en la disponibilitat de vacunes, un augment en les pèrdues d'ingressos acusada i una disparitat en els temes de formació i d'aprenentatge. Sempre reben els mateixos. La pandèmia ha incrementat més, si cal, el retrocés per posar fi a la pobresa extrema i reduir les desigualtats. Aquesta pobresa va augmentar l'any 2020 amb 100 milions més de persones que viuen en menys de 2 euros al dia. O sigui, l'any 2020, en uns càlculs que es van fer, quan ja doncs, portàvem quasi un any de pandèmia, es va diguem, comptar que s'havia incrementat en uns 100 milions de persones les que vivien amb més pobresa al món, amb menys de 2 euros o 2 dòlars, si voleu, perquè la paritat és molt semblant ara. I la pèrdua d'ingressos com va ser? Doncs la pèrdua d'ingressos per la Covid-19 es va fer sentir sobretot en el 20% de les persones més pobres del món. I allà un menys en el 20% més ric. Més o menys, perquè això són xifres sempre aproximades, el 20% més pobre de gent del món va estar perdent en els anys, diguem-ne, 20-21, els anys forts de la Covid, a veure, va acabar perdent més d'un 6% dels seus ingressos, i quan ara s'ha remuntat una miqueta l'any 21 la millora, passa a un 4% dels ingressos. Això la gent més pobra. I la gent més rica, en canvi, havia perdut més diners al començament, un 6%, o sigui, semblant també al dels pobres, però ara ja ha recuperat i només en perd un 2%. Per tant, s'afavoreix en el nivell dels rics d'una manera clara, perquè estem parlant a nivell mundial. Es va incrementar amb el tema de la Covid l'endeutament, el que devia, la gent privada, el deute privat, al nivell més alt en 50 anys. Si l'any 70 hi havia un 31% d'endeutament, l'any 2020 n'hi havia un 110%. Per tant, això afecta a la gent més pobra. En canvi, és l'endeutament privat, diguem, des de demanar una hipoteca fins a fer-se una obra. I en quant al públic, el de les administracions, l'endeutament, diguem, de les entitats, va passar d'un 26% l'any 70 a un 63% l'any 2020, que és un 37%, quan el del privat va ser un 110%, per tant, molta diferència. Donem ara una ullada a com ha afectat a l'energia els temes aquests de la Covid i ara començament de la guerra d'Ucraïna. La guerra d'Ucraïna amenaça causar importants afeccions a tots els sistemes de proveïment mundial. Tot i que entre Rússia i Ucraïna representen un percentatge baix del total de les importacions que van cap a les economies mundials, cap als altres països, com són bàsicament Estats Units i Europa, no obstant, aquests dos països, Rússia i Ucraïna, són proveïdors bàsics d'energia i de matèries primeres del continent europeu i d'altres zones d'influència, sobretot de matèries primeres, com ara veurem. El petroli rus, el petroli que ve de Rússia, aporta 800 milions d'euros cada dia a Putin, el president, per dir-ho d'alguna manera, per expressar-ho, per simbolitzar-ho amb ell. Segons els estudis que han fet els ministres francesos, han alertat que el règim del president rus, Vladimir Putin, recau d'aquests 800 milions d'euros cada dia per vendre el petroli i el gas que té. I s'ha felicitat de l'acord que hi ha hagut amb què la Unió Europea hagi embargat el cru rus. Deia el ministre francès, no podem seguir finançant la guerra a Ucraïna, per tant, en el president Putin. La invasió aquesta d'Ucraïna per part de Rússia, el principal proveïdor de gas d'Europa, ha portat a la Unió Europea a plantejar-se polítiques energètiques diferents. Rússia està vestint actualment el 40% del gas a la Unió Europea. O sigui, el 40% del gas el comprem a Rússia, tota Europa. I el 27% del petroli també s'importa de Rússia. I els països de la Unió Europea estan lluitant per acordar sancions sobre aquest tema del petroli, que és més complicat. Tot i la dependència, Europa, del gas de Rússia, Alemanya ha suspès, sembla indefinidament, un gasoducte que es feia, que s'estava construint, que havia de connectar Rússia amb el mar Bàltic per poder també abastir Europa. I, tot i això, doncs, les restriccions fan que Alemanya se les prengui en sèrio i ha, diguem, suspès indefinidament, segons sembla, aquest nou gasoducte que es havia de dir Nord Stream 2. Les reserves de gas de tot el món, bàsicament a Europa, eren ja molt escasses, les reserves, a causa de la pandèmia. O sigui, amb la pandèmia ja havíem baixat molt dels estocs dels nostres graners, podríem dir. I els preus de l'energia fa mesos que no paren de pujar. En el cas d'Espanya, el gas rus suposa el 8,5% del consum. El principal proveïdor de la península d'Espanya i de Portugal és Algèria i via gasoducte que tenen i el que ve ara d'Estats Units amb vaixells de gas natural. Per tant, no és Rússia només és el 8,5%, sinó que Espanya i Portugal ens subministrem més pel gas natural que ve d'Algèria i també d'Estats Units per vaixells com a gas liquat. És més complicat el cas d'Alemanya, que el 32% del gas li ve a través de Rússia, per exemple, o Àustria i Eslovàquia, que l'única alternativa que tenen és portar-lo tot en vaixells. L'increment alt de l'import de l'energia, volat en un 80% superior al que hi havia l'any 2021, afecta sobretot el preu, no sobretot, però sí, el preu dels fertilitzants, que després s'utilitzen per la seva fabricació del pinso i del menjar pel bestiar i moltes d'altres coses, i també això repercuteix en els costos de l'alimentació. Per tant, que l'energia sigui cara fa que els fertilitzants, els productes doncs, que venen del camp i que hem de, després doncs, d'utilitzar, per abonar un altre cop la terra i tal, doncs és un dels greus problemes i això afecta la producció dels aliments. Des de la pujada del preu de l'energia a la tardor 2021, les plantes de fertilitzants del Regne Unit van tancar la seva producció perquè l'alt cost de l'energia feia insostenible l'activitat. Per tant, imagineu-vos un país com el Regne Unit, com Anglaterra, va tancar la producció perquè no li resultava. Des de l'inici de la pandèmia, de la Covid-19, els preus de l'energia i, en conseqüència, els preus dels aliments doncs, han tingut un increment molt elevat. Més o menys han suposat que respecte a l'any 20, ara, a l'any 22, paguem els fertilitzants un 50% més cars, els aliments un 30% i l'energia com a mínim un 15%. Per tant, aquí hi ha algunes dades per reflexionar. Tornem d'aquí uns moments amb més ciència a l'abast de tothom, avui parlant de les provisions que estan en perill. Fins ara mateix. Are you drunk now? Now that judge what I'm doing. Are you high now? To excuse that I'm ruined, cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Is it loud enough? Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to
promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Tonight.
You are saying tonight.
'Cause I need your green light. Day and night. Say the trouble mine. 'Cause I need your green light. Day and night. Say the trouble mine. Say the trouble.
Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Continuem amb Ciència a l'abast de tothom, avui amb el programa Provisions en perill, pensant en com pot mancar molts dels components i de l'alimentació fins i tot, i del gra, i etc., degut a la pandèmia que acabem pràcticament de passar i de la guerra amb Ucraïna que està en ple auge. Mirarem ara com afecta en els metalls i en els minerals aquests dos episodis, com ho ha fet la Covid-19 i com ho està fent la guerra d'Ucraïna, que per molts països doncs, és vital per al funcionament de les seves fàbriques. Diguem-ne que l'augment dels preus de l'energia van afectar la producció d'alguns metalls, sobretot alumini i zinc, que són d'una composició que fa molta falta aplicar-hi elevades temperatures. També els fertilitzants, que alguns d'ells utilitzen gas natural i carbó com a manera després de fabricar els components que interessen. Podem dir que els efectes de la pandèmia havien fet pujar de manera ostensible ja el preu de diverses matèries de primera necessitat. El mateix dia que van entrar els tancs russos a Kiev, ja pagàvem a casa nostra el petroli 1,5% més car, el gas natural 33% més car, els cereals 5,5% més car i l'alumini 3,7% que el dia abans, però podríem dir-ne. Per tant, van ser molt ràpids amb l'increment dels costos, no? Hem de dir que Rússia i Ucraïna són capdavanters en la producció d'alguns metalls, tal com níquel, coure, ferro i d'altres. Fabriquen i exporten algunes matèries primeres clau a nivell internacional, com són el paladi, el platí i el neó. Darrerament el mercat d'aquests metalls ha augmentat el seu preu, especialment el paladi, que actualment es paga a uns 95.000 euros al quilo, el paladi, que suposa un 80% més que el que es feia, diguem, el desembre passat, tan sols. Un salt extraordinari. Aquest metall té un ampli ventall d'aplicacions, el paladi, que potser són menys conegudes. Serveix pels telèfons mòbils, per la transmissió sense fils, pels empastaments dentals, pels sistemes d'escapament dels gasos de l'automòbil. Hi ha una conversió catalítica de gasos, que ara explicarem, i els fabricants de cotxes doncs, el que fan és revestir una malla ceràmica del catalitzador, del cotxe, amb paladi, platí i rodi, per tant, tots d'elevat preu, perquè ajuden a convertir els hidrocarburs no cremats i tòxics i que contaminarien, com són el monòxid de carboni, els òxids de nitrogen, el diòxid de carboni també, els converteixen en doncs, nitrogen i vapor d'aigua pràcticament. Per tant, aquests catalitzadors, aquestes malles metàl·liques, si es fan en el cotxe de paladi, barrejat amb platí i amb rodi, tres metalls d'elevat preu, ajuden a que després el contaminant, l'expulsió dels vapors i dels gasos per l'exterior sigui molt menys necessari, molt menys important. No? Direm que el veri aquest component, aquests catalitzadors, diguem-ne, a sota el cotxe, en el cas hi ve el tub d'escapament, fa que hi hagi hagut molts robatoris darrerament. Algunes assegurances noten, diuen, moltíssim l'increment de robatoris d'aquesta peça dels vehicles que es fa a partir de metalls preciosos, com hem dit, bàsicament paladi i or. Paladi i platí, perdó, i rodi. El catalitzador, o sigui, aquesta malla que està recoberta d'aquests metalls purs, nobles, està situada als baixos del cotxe i forma part del sistema d'escapament del vehicle. La seva funció redueix les emissions contaminants que produeixen els gasos del motor, com hem dit, i a l'interior el que convé és doncs, això, que tingui paladi, platí i rodi. Tres metalls que doncs, han pujat a les borses d'una manera extraordinària des que ha començat la guerra d'Ucraïna. Rússia és un dels principals productors mundials de paladi i de platí. Pràcticament en produeix el 50% del mercat. A principis de març passat, dies després d'esclatar el conflicte, el paladi va pujar a la borsa un 75%, el paladi un 75%, el platí un 25% i el rodi un 57%. Valors segurament que mai gaire vistos, eh? Amb els preus actuals es pot dir que el cotxe nostre, a sota hi tenim uns metalls més cars que l'or. Per què? El que hi ha que està rodejant, podríem dir, el tub d'escapament i que fa aquesta funció de cremar els gasos més contaminants, doncs té uns preus doncs, de joia. L'any 2021, de l'any passat, el paladi va pujar a 106.000 euros el quilo i la mitjana que va haver en tot l'any, o sigui, en tot l'any 2020-2021, va ser de 70.000 euros el quilo el paladi i de 60.000 euros el quilo l'or. Per tant, va anar durant molt temps molt més car el paladi, 70.500 euros el quilo, que no pas l'or, que era 60.000. Diu que els lladres que fan aquests robatoris d'aquesta peça que és tan valuosa actuen amb precisió quirúrgica i en pocs minuts, doncs, a ple carrer, podríem dir, a la llum del dia, extreuen aquest component. Com ho fan? Eleven una mica, aixequen una mica el cotxe per posar-se sota i amb una serra i amb un altre element radial tallen els tubs i s'emporten el catalitzador. Ho fan en menys de 5 minuts. Un catalitzador nou val entre 3.000 euros i 800 euros, entre 800 i 3.000 euros, en funció del vehicle. Doncs les màfies que el roben el revenen al mercat negre a preus que van entre 100 i 300 euros. Els interessa sobretot les furgonetes i els camions, ja que són vehicles industrials que tenen un catalitzador més gran i per tant es paga més car. Hi ha gent, hi ha clients particulars que ja són conscients del preu del catalitzador, aquest que tenen a sota el cotxe, i asseguren que alguns d'ells, quan van al taller, demanen que els hi extreguin el catalitzador del vehicle perquè li donen més diners del catalitzador que del propi vehicle que, si és de segona mà, va a vendre. Cal separar els metalls que tenen, perquè no solament tenen aquests tres metalls tan valuosos, però, i això és una feina costosa, però es veu que val la pena i per això el mercat està així. L'empresa Mapfre explica que l'últim any s'han registrat 2.300 expedients de sinistres de robatori de catalitzadors al conjunt d'Espanya, que és un 50% més que l'exercici anterior, segons doncs, apunta aquesta empresa doncs, d'assegurances i de l'automòbil. Saltem d'això dels materials que hem pogut parlar, doncs, de dos o tres com a curiositat, i anem a l'alimentació, a veure què ha passat amb aquest temps doncs, de pandèmia i ara de guerra en el camp de l'alimentació. Els preus dels aliments, ja ho sabem, no han parat de pujar a causa doncs, de l'augment dels preus de l'energia i del transport, bàsicament. També el canvi climàtic hi ha ajudat, perquè hi ha uns desajustos en les collites que fan molt mal, no? Entre els aliments de cada dia que més utilitzem, s'ha notat molt l'augment, podríem dir des del març passat, posem-hi el març passat, el març 22, destacant l'oli d'oliva, que ha pujat un 303% respecte al mateix període de l'any 2021, la pasta, que ha pujat un 183%, els arrossos i la llet, amb un increment d'un 181%, els arrossos 181% i la llet doncs, 145%. Si ens centrem en els representants els que representen la guerra, vull dir, els que realitzen la guerra, Ucraïna i Rússia, de cara al sector de l'alimentació i la ramaderia, podem dir que el seu conjunt representa més de la quarta part de les exportacions mundials també de blat, Ucraïna és el graner d'Europa, Ucraïna ja representa la meitat dels països que estan exportant aquest cereal. Vaja. La Federació de Rússia és el major exportador mundial també de blat, juntament, com diem, amb Ucraïna, i de blat de moro, doncs, que es porten doncs, un valor molt, molt apreciable. Aquest dimecres 1 de juny 2022, fins i tot el Sant Pare, pare francès, va reclamar en la seva celebració dels dimecres que el blat, que és un aliment bàsic, no s'usés com a arma de guerra. I ha demanat que s'aixequin els bloquejos que impedeixen l'exportació d'aquest cereal d'Ucraïna o de Rússia a través del Mar Negre, perquè l'alimentació de milions de persones depèn d'aquesta matèria, especialment els més pobres. Per tant, fins això s'hi ha hagut d'introduir, diguem, el Sant Pare. D'aquí un moment acabem amb el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom, parlant de provisions en perill i que hem ara arribat fins a l'alimentació i seguirem un parell més. Fins ara mateix.
All I ever wanted was to find you, find a love I never knew. I can feel the pain inside me fading while I'm fading into you. Been to Paris, been to Rome, but I never found my home till you came and took my hand. Been to deserts and a coast, couple turns around. Ooh.
darrera part de Ciència a l'abast de tothom, avui amb un programa que es titula Provisions en perill, a partir de la pandèmia que hem sofert i a partir també d'ara de la guerra d'Ucraïna. Hem parlat d'uns quants casos de provisions que estan en perill, com l'energia, els metalls i minerals, l'alimentació. Anem a parlar de la ramaderia i després del gas natural. La ramaderia ha sortit perjudicada, no cal dir-ho. Des de fa 3 mesos que va començar la guerra entre Rússia i Ucraïna, es veia venir que a casa nostra els grups perjudicats serien també els ramaders. La dependència del cereal que provenia de l'anomenat graner d'Europa, Ucraïna, i el gran consum energètic que requereixen les granges, així ens ho feia ja preveure. Les primeres conseqüències d'aquesta guerra ja són que 30 explotacions de vaques a Catalunya han hagut de tancar i d'altres que han reduït el seu ramat de 600 vaques a una quarta part. Encara que les vaques han estat les primeres damnificades, podríem dir-ne, es creu que seguiran també els vedells, perquè les grans despeses es quedaran, les grans multinacionals també en el camp de la ramaderia, es quedaran amb tota la producció, com ja ha passat amb el porcí. Ja que els petits productors, amb aquestes despeses que hi ha ara, són insostenibles. Per altra banda, productes com el blat han passat a costar 220 euros per tona durant l'any passat a 380 euros actualment, portant un creixement considerable. Espanya és el màxim productor de pinso d'Europa i l'últim any ha comercialitzat 30 milions de tones per abastir les necessitats, diguem, interiors del país, però també d'alguns països comunitaris. Actualment no hi ha estoc de cereals i en poc més de 2 mesos o 3 poden quedar els magatzems gairebé buits, segons sembla. La Unió Europea, en resposta al conflicte amb Ucraïna, ha aixecat les restriccions del comerç de cereals que hi havia amb Argentina i amb els Estats Units d'Amèrica amb un permís de 6 mesos prorrogables perquè aquests països doncs, també puguin vendre a Espanya i en el nostre cas a Catalunya. I ara anem a parlar d'un tema, ja per acabar, sobre el gas natural liquat, el gas natural, el podem tenir, el tenim a les cases en forma de gas, però també es pot comprimir i liquar. Doncs aquest gas té també la seva problemàtica i anem a fer un petit esment ara. Aquest combustible sembla que s'ha erigit amb la panacea ecològica del transport marítim, que tot són qualitats. Tots sabem que el CO2, el diòxid de carboni, és un gas d'efecte hivernacle i que és el principal que causa l'escalfament global perquè està a l'atmosfera més de 400 anys sense, desaparèixer del tot. Tanmateix, hi ha altres gasos que, com aquest, com el diòxid de carboni, que ens són molt familiars, incrementen més el seu efecte en l'esmentat escalfament. Ens referim precisament en el metà. I és que el metà és un dels components principals del gas natural. Un dels components principals perquè n'hi ha el 95-98%. Que tot i que la seva permanència, diguem, el metà a l'atmosfera és d'uns 10 anys aproximadament, el seu poder, o sigui, no tants, no els 400 del diòxid de carboni, sinó uns 10 o poc més, retén el calor 80 vegades més que el diòxid de carboni. Per tant, està considerat molt problemàtic en aquest sentit. El converteix en un important gas d'efecte hivernacle. I què és el metà? Què és el gas natural? Doncs el metà és un gas olorós que desprèn en les zones pantanoses, també els abocadors de deixalles, també l'agricultura, especialment la de l'arròs, també la digestió dels remugants, de les vaques, i la gestió de deixalles del bestiar i d'animals de producció, però també les mines de carbó i els conductes de gas natural. I aquí anem, que el conduir el gas natural a través de gasoductes d'un país a l'altre té la seva problemàtica. L'Europa la indústria dels combustibles fòssils és responsable del 34% de les emissions de metà, la indústria dels combustibles fòssils, les deixalles són un 20% i l'agricultura un 40%. Per tant, de metà n'hi ha, diguem, una mica arreu. Una de les solucions que aporta endavant l'escassetat de gas natural que hi ha a Europa és el transport de gas natural liquat en vaixells des dels Estats Units, vaixells metaners des dels Estats Units. Això és el que ens venen i el que s'està parlant. Encara que no deixa de ser un combustible fòssil, al gas natural liquat se li atribueixen beneficis com reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, reduir-les és veritat, com la reducció d'un 30% de diòxid de carboni, que té un 85% de diòxid de nitrogen, o un 100% de sofre, no té sofre. Encara que els vaixells que en diem ara, o que se'n diuen eco, ecològics, són propulsats amb gas natural liquat, no produeixen l'esmoc fotoquímic, com el del diòxid de carboni, però són responsables d'una greu emissió invisible a simple vista. Quina és? Doncs és que el metà no cremat en els seus motors, que són hidrocarburs no cremats que es filtren i acaben a l'atmosfera, tot i contribueixen a agreujar l'escalfament del planeta, i els experts indiquen que gairebé el 80% del gas natural liquat que es crema en els motors dels vaixells genera més problemes ambientals que els propis motors tradicionals de fuel, que precisament els volíem substituir o els substituíem per cremar gas natural perquè era més ecològic. Doncs no sembla que aquest sigui el cas. El 90 o 95% de la composició del gas natural liquat sol ser metà, que té un poder d'escalfament global del clima 80 vegades superior al diòxid de carboni. El que passa que si està menys temps en l'aire, o sigui, al cap d'uns 20 anys el gas natural ha desaparegut i el diòxid de carboni no. A causa de la guerra d'Ucraïna, la Unió Europea es veu amb la necessitat de tallar les importacions de combustibles, diguem-ne, fòssils de Rússia. Per això s'ha arribat a un acord amb els Estats Units, mitjançant, diguem, el qual aquest país enviarà per vaixell a Europa, fixeu-se, 37.000 milions de metres cúbics de gas natural liquat abans d'acabar l'any. O sigui, comprarem a Estats Units 37.000 milions de metres cúbics de gas natural liquat que vindran per vaixell fins a final d'any, segons l'estadística o la proposta, després poder es complirà. El problema radica en que els Estats Units obté també aquest gas natural a partir del fracking, que té els seus perills i està rebutjat per la societat majoritàriament i els científics en general. Per obtenir el fracking s'ha de bombar grans quantitats de líquid a l'interior d'una roca, de les roques que hi pot haver una mica de, diguem, de petroli encara enganxat, podríem dir-ne, en el subsol, i per trencar-la. Per tant, s'hi ha d'injectar molta aigua i a pressió per fragmentar les roques i ajudar així a obtenir el gas natural que hi ha sota terra. Què comporta això? Doncs comporta problemàtiques ambientals, moviments sísmics, la perforació dels pous de gas del fracking aquest tenen un impacte negatiu en la qualitat de l'aigua potable, en la salut infantil, etc. Europa és una tècnica, aquesta del fracking, prohibida a la majoria dels països, també Espanya, i el Parlament anglès debatia aquests dies fer evident en Boris Johnson que el govern ha de repensar si el fracking pot garantir que es puguin escalfar les cases a un preu assequible. Per tant, potser extreure gas natural del fracking, això ja comença a Europa amb Anglaterra i ens hi podem trobar. I com veiem, té les seves dificultats, la seva problemàtica, vaja. Amics, fins aquí el programa de ciència a l'abast de tothom. Hem tractat de provisions en perill, a partir i degudes a la pandèmia i ara a la guerra de Rússia amb Ucraïna, pèrdues d'ingressos, afectació sobre l'energia, afectació sobre els metalls i minerals, sobre l'alimentació i la ramaderia, i per acabar la problemàtica del gas natural liquat, que ens volen vendre com a molt ecològic, molt eco, i hem vist que no ho és tant. Gràcies per escoltar-nos i fins al proper programa. Doncs, molt bon dia a tothom i bona setmana. Gràcies.